I amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que si no plou aquest mes de juny podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys. A la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, Buch ha explicat que per afrontar aquesta campanya s'impulsarà un canvi en la metodologia de treball, passant d'un model reactiu a un de proactiu. Això es concretarà en fer menys contractes però més llargs i disposar de més mobilitat dels recursos humans, entre altres aspectes. Podem escoltar el mateix conseller.
A nivell general, en comparació amb l'any passat, la vegetació està molt més seca. Tot i que hi ha hagut precipitacions els mesos d'abril i maig, tenim zones com la regió d'emergències de Girona, la Metropolitana Sud, la del Tarragonès i també la regió d'emergències de Terres de l'Ebre amb nivells històrics de sequera que ja estan produint incendis de vegetació. Aquest mes de juny, si no plou aquest mes de juny, si no ve acompanyat de pluges, podríem encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys.
En aquesta campanya, Interior destinarà 17,2 milions d'euros en personal, vehicles i material i agricultura, 15,2 milions d'euros en actuacions de prevenció i despeses de personal. I amb eleccions municipals, des de Sabadell, el quadripartit que ha governat aquesta ciutat en els últims 4 anys ha perdut fins a un 20% dels vots als districtes més pobres, que és justament on més ha crescut, fins ara un 45%, el vot socialista. Hi ha una correlació, doncs, entre renda i vot. Ens informen des de Ràdio Sabadell amb Marc Serra. Bona tarda.
Bona tarda. La conclusió es desprèn d'un informe inèdit de l'economista i consultor de polítiques públiques sabadellenc Eduard Jiménez, a qui ha tingut accés a Ràdio Sabadell. Resicur Jiménez hi dibuixa una relació directa entre el nivell de renda calculat amb el valor cadastral mitjà dels habitatges de cada districte i les forces a què dona suport cada secció censal, és a dir, cada mes electoral. Com més renda té un districte, més hi puja el suport a Esquerra Republicana, d'un 8 a un 28%. I al revés, com menys renda té, més hi puja el suport al PSC, d'un 18 a un 45%. El treball titulat La segona mort de Toni Farrés arriba a una altra gran conclusió. Els vots que reben Esquerra i la Crida, que inclou la CUP, s'han mantingut o han baixat molt poc, entre poques dècimes i un 4%, independentment del nivell de renda dels districtes. Esquerra i la Crida només retrocedeixen un màxim de 4 punts percentuals als districtes de renda intermèdia. En canvi, el suport al conjunt de les 5 candidatures vinculades als governs del republicà Juli Fernández i de Matías Serracant, de la Crida per Sabadell, baixa fins a un 20% a les zones més modestes de la ciutat.
I acabem a Lleida perquè Puyo ha demanat a Fèlix Larrosa que la paeria s'aculli a la convocatòria per contractar 5 persones per atendre temporers. Aquest ha estat un dels acords assolits durant la roda de reunions amb els caps de llista del Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular. Anna Martín, UAU, Lleida Ràdio.
Aquestes transformacions han traslladat a Puyo la predisposició a seure's per tirar endavant temes d'interès per a la ciutat i han coincidit amb Esquerra en la de millorar els mecanismes de participació a la paeria.
Nosaltres ens hem compromès a parlar-ne, lògicament, que en farem sempre, amb els serveis tècnics corresponents, i ell ens ha assegurat que faran aquesta sol·licitud. A nosaltres això ens tranquil·litza i ens sembla positiu si volem organitzar d'una manera raonable i coherent el sistema d'orientació i d'acollida quan s'escaigui de les persones que passin per Lleida amb motiu de la temporada de la fruita.
Puyo ha explicat que ha obtingut el compromís de l'alcalde en funcions per tal que l'Ajuntament de Lleida sol·liciti acollir-se a la convocatòria de plans d'ocupació de la Generalitat perquè la paeria pugui beneficiar-se d'aquesta subvenció.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I què, com tenim els pactes als vostres municipis? Com estan els pactes als vostres ajuntaments? Jo dic perquè a nivell de país només importa un d'ajuntament, el del Cap i Casal, no? Que és el de la capital. De vegades quan escolto determinades informacions en determinats mitjans, penso, Què passaria si es donés la mateixa incidència a un altre ajuntament d'Espanya, per exemple, que ja es fa en Madrid, però que es fes més, com se'ns fa aquí en Barcelona? Segurament des d'aquí ens queixaríem molt més del que fem quan estem parlant del cap i casal. En tot cas, aquests estan 100 dies de pactes, de negociacions, de contactes, de diàleg, de propostes, o hauria de ser-ho, tot i que al final moltes vegades dona la sensació que pactar amb un o pactar amb l'altre és més aviat una qüestió d'afinitat personal que no pas de programa i proposta ideològica. I ja sé que ara hi haurà molt, sobretot gent propera a la política, que dirà, no, això no és així, sempre per davant està el municipi. Bé, doncs, segur que el municipi està en un lloc molt important en aquestes decisions. En cap cas ho podem posar en dubte, ni ho farem, no ens atreviríem, valga'm Déu. Però sí que també hem de reconèixer, o han de reconèixer, que les afinitats personals juguen un paper fonamental, sobretot en els pactes municipals. I allò que tu em caus bé i tu no m'hi caus tant, i amb tu m'hi entenc millor i amb l'altre no m'hi entenc tant, és al final el que acaba decidint si tirem cap a una banda o cap a l'altra. Vaja, estarem atents a com evoluciona tot això. Recordeu que queden 10 dies per la Constitució dels Ajuntaments, que serà el dissabte al matí, no aquest, sinó el proper, el que es faran aquests plens de Constitució. I, per tant, sabrem qui és l'alcalde o alcaldessa. Recordeu que a Ciutadans, en cap cas, escollim ni alcalde ni alcaldessa. Escollim representants, i que són aquests representants els que al final acaben escollint qui ha de governar el municipi. Per tant, corresponsabilitat d'aquells que els donguin també el seu recolzament. Benvinguts, així comencem aquesta tercera hora de programa, una hora que, com sempre, ens porta a viatjar i a conèixer una llotja del país.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varadó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I el que toca és saber quin preu té el peix avui, i per això ens n'anem cap a Arenys de Mar. Saludem en Martí Cadellans. Martí, bon dia, benvingut. Bona tarda, de fet.
Bona tarda, serà rei.
Home, a veure, diuen els que més en saben, diuen que és bon dia fins que és de nit. Però bé, jo crec que es fa estrany, t'ha de ser sincer, Martí?
Sí, no, el que diuen que és igual que bona tarda a partir de les 12 de migdia, i fins que no han dinat, no també ho diuen.
Bueno, sí, això és veritat. Escolta'm, el que tenim clar és que tenim subhasta de peix al matí i subhasta de peix a la tarda. De peix diferent, però dues subhastes al dia.
Però sí, a la tarda, al matí, normalment aquests dies hem estat un promís de 1.500 caixes diàries, entre sardina i seitó, més seitó que sardina. S'ha pagat, hi ha hagut dies que s'ha pagat el seitó sobre 10, 12, 15 euros, però hi ha hagut dies que està a 25 i 30 euros. La sardina també tendència el mateix, depèn on tenia així més o no hi hagi menys, també anem sobre de 15 a 20 i pico euros. Depèn. Això depèn.
Per tant, puc considerar, aviam tu em dius, que el seitó i la sardina s'està pagant a bon preu?
En sentit, sí, aquests dies s'està pagant bastant bé la sardina i el seitó. No és un preu barat, ni un preu massa car, però s'està pagant bastant bé.
I amb bona quantitat, és a dir, bona pesca de sardina, bona quantitat i bon preu.
Hi ha hagut barques avui de 350 caixes de seitó, hi ha hagut barques de 150 de seitó, hi ha hagut barques de 80 i 100 de sardina, més o menys. Hi ha hagut pescaretes aquests dies.
Carai, escolta'm, això sens dubte és bo, tot i que tenim barcos d'arreu, aquests dies, aquí a Arenys.
No, avui ja no.
No, ai,
ja,
no, marxat.
Ja, els que estaven en el sud ja han deixat per avall. Ja no els tenim aquí, ja.
Vale.
Ja no els tenim aquí, però si vol, tenim els d'Arenys, tenim algun de Blanes, algun de Barcelona. Es van canviant aquests barcos. Depèn d'estir la pesquera.
Escolta'm, per tant, seitó i sardina, bon preu i bona quantitat. Sonso, què?
Sonso també igual, les quatre barques de sonso sobre 150-170 quilos diaris. Tenen un promís de 10, 11, 12 euros, algun de més gros a 9 euros, sí. I la que venen la meitat al matí, la meitat a la tarda. I així va, surten a les 6:30 del matí i a les 7:30 estan al port. Més clar t'ho dic.
És a dir que amb una hora de feina...
Feina que acaben molt aviat, en sentit d'aquest dia, perquè es fa molt aviat de dia i el tenen aquí darrere la bocana.
Carai, escolta'm, això és una sort, eh? Una hora de feina al dia i ja tenen...
Una hora i mitja, màxim, vull dir, tenen, és el temps del sonso ara, vull dir que el poden aprofitar ara que s'hi va bé.
Escolta'm, la gamba i escamarlà, com ho tenim, això?
Bé, la tarda hi ha hagut també els quatre sonso que tocaven, que no s'han agat bastant bé, sèpies hi ha hagut també en les quantes, han pagat avui bastant bé 15, 16 i 14 euros, les petites mitjanes i grosses més petites, els molls també, dentos, 7 o 8 o 10 dentos macos de diverses barques, sí. Sobre 24, 25, 28 euros, escorper sobre 29 euros, llenguado sobre 30, 30, 32, i l'escamalà i la gamba hi ha hagut 5 barques de cada classe, que ha portat, racionalment ha portat bé la gamba i l'escamalà. L'escamalà ha baixat una mica, el mamorralla, però el gros i mitjà encara s'ha pagat bé sobre 20 i pico euros, sobre 30 i pico, i ha patit sobre 10, 11, 9, depèn. I la gamba té tendència aquests dies d'haver-hi poca gamba, poca.
Vaja.
Perquè estem portant 10 o 15, 10 o 12 quilos de petita sobre 25, 27 euros,
sí.
Que va... La mitjana són uns 15, també 12 quilos, o 13, o 20, màxim, i es que va sobre 40, 40 i pico euros. I la grossa, ara que es diuen, les barques que van a Pústol, que es van de, que van de Barcelona, porten bastanta gamba grossa, que són 5, uns 30, o 25, 30 quilos de gamba grossa, o 15, depèn la barca, sobre 80, 80 i pico euros.
Déu-n'hi-do. Bueno, no està... A veure, si no m'arribes a dir que la gamba està malament, hagués tancat aquesta col·lecció...
La cantidat poca. La cantidat no agafa massa quantitat, de mitjana i petita. Però la grossa s'ha estirat una mica més. M'entens?
Sí. Bueno...
Per això la té més valor, que la grossa va més quartos. I la mitjana no hi ha tanta, i la petita no hi ha tanta, també va més quartos.
Val, ja t'entenc. Per tant, bona, bueno, en general, bona època la que estem passant aquests dies, eh? No ens podem queixar.
Sí, estem passant ara bones setmanes i bon temps.
Bueno, això sempre...
I ara que comença a apretar la calor, a veure, que també fluirà, que a veure, que podem passar tranquil·lament tot el dia. I no ve amb borrasques.
Clar. De fet, quan arriba aquesta època de l'any, la cosa sempre remunta una miqueta, no? És a dir, el juny sol ser un bon mes, em diuen.
Sí, he sentit, sí. Sí, perquè també els preus pugen una mica més, de classe de peix, i ens dic, va bé. No es poden queixar.
L'altre dia hi hagia, per cert, que el Saitó en algunes pesqueres ja han pescat tot el que se'ls hi permetia. És una cosa tremenda.
No, aquí no.
Aquí no, eh?
Al nord d'Espanya, sí.
Vale, és només el Saitó del nord, eh?
És el Saitó del nord d'un cupo.
Vale. Jo em pensava que
també... Al Mediterrani hi ha un cupo diari o setmanal, però depèn la mida, en sentit. Però I... no hi ha cupo, no, que ja sigui de barbaritat, hi ha molta barbaritat de caixes, i que agafi mil caixes, doncs ja, el dia siguient ja no puc agafar, ja se ve només que 500, per dir un exemple.
Ja també.
M'entens? Però no és això, no agafa tanta quantitat de seitó aquí. Dies de 100 i pico, dies de 200, dies de 300 i pico, com un barco avui.
Val.
O el dia següent no agafa ni un seitor.
Val.
Tot hi flueix.
Escolta'm, t'agraeixo molt que ens ho has explicat. Martí, que vagi molt bé.
No. Vinga, guapo, ja ens veiem. Una abraçada a tots.
Cuida't, fins després. A reveure.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I molta atenció al que aquests dies us heu mogut pel port de Tarragona i hagueu vist un iot espectacular que hi ha atracat en aquesta zona, perquè tenim història aquí, Daniel.
Doncs sí, si heu passat pel moll de costa, en especial pel Marina Port Tàrraco, haureu vist... Bueno, sempre hi ha iots i molt de luxe. Però hi ha una amb un encant especial. Parlem del iot Nalín, un vaixell amb una història farcida de moments i anècdotes, podríem dir, dignes de Hollywood, per poder fer pel·lícules, fins i tot alguna interrelació. I és que aquest iot, el iot Nalín, va ser l'escenari d'un afer que va fer trontollar la monarquia britànica. Les volem descobrir aquestes històries amb el periodista i escriptor especialitzat en temes aèris, marítims i viatges i també un consultor jurídic aeronàutic, que és en Javi Ortega Figueiral.
Javi, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, com esteu?
Doncs, home, ara ja estem amb unes ganes de que ens expliquis la història aquesta que va fer tremolar, que ens ho fem a sobre. Va, comença. Què va passar aquí?
Doncs mira, el iot, és que sempre que veiem un vaixell hi ha al darrere una història. Però hi ha vaixells que tenen una història fantàstica, fantàstica. O sigui que abans deieu que la gent quan passa pel port de Tarragona i veu aquest vaixell, suposo que els hi sobtarà, perquè, sobretot perquè té unes línies antigues. És molt més... Ja, tot va per gustos, no? Però és un iot dels anys 30, o sigui, és un iot que es va varar al 1230 i és molt més maco, potser, que els iots més moderns. A cadascú li agraden unes coses o certes coses, però és un iot fet, diguem, artesanal, maco, de 91 metres, que per aquell temps era per un iot, per un vaixell privat, era espectacular. Era d'una persona, de la Annie Henrietta Yule, que era una hereva d'un gran imperi comercial indo-britànic. I fins i tot que té l'anècdota que va ser la cofundadora dels estudis Pinewood, que és, per exemple, on actualment s'estan rodant les pel·lis de James Bond. Aquest estudi es va inaugurar als anys 20, però imagina't que és tot un imperi comercial i tot un imperi fins i tot filmogràfic. Llavors, aquesta persona era multimilionària, diguem, seria de la jet set, però de la veritable jet set d'aquella època, quan els jets encara no existien. Llavors, tenia un iot espectacular i es va encapritxar qui va ser anomenat el rei Eduard VIII, que després de Jordi V va arribar a la corona l'any 1936. Aquest senyor, Eduard VIII, si heu vist la sèrie de televisió de Granent, o fins i tot, si us recordeu de la pel·lícula del discurs del rei, va ser un rei amb un regnat molt curt, que només de 325 dies. Llavors, per què va tenir aquest regnat tan curt? D'una banda, perquè era una persona molt, molt antipàtica i no agradava gens als britànics. Els britànics sempre han tingut un amor especial per la corona, però no per aquest personatge. I després, sobretot pel temps que era, als anys 30, any 36, tenia com a parella una dona divorciada, però que encara vivia amb el seu marit, que era la Wallis Simpson. Què fa el rei Eduard VIII a l'any 36, a l'estiu del 36? Lloga aquest iot i va a fer un creuer per l'Adriàtic, o sigui, per Iugoslàvia, per l'est d'Itàlia i tot això. Llavors, és un creuer que, diguem, molt snob i molt frívol, on fins i tot va fer llançar al mar 3.000 pilotes de golf per practicar el swing des del vaixell, es bevia molt d'alcohol i, sobretot, hi havia una cosa que preocupava molt al govern anglès, que tenia molts contactes amb els capitostes nazis d'aquell moment. Alemanya cada cop tenia més potència i Anglaterra tenia que tenir un rei que fos més pro-alemany que pro-britànic, fins i tot, no? Tenia moltes simpaties amb això. I aquest creuer li va fer tenir més mala fama encara de la que tenia. Esteu amb mi, oi?
I tant que sí. Prenent nota estem.
Perfecte. És que notava un silenci i dic...
No, home.
Estic explicant com estem en connexió per telèfon, dic, ostres, espero que no s'hagi tallat perquè estava fent un soliloqui aquí bestial.
Captivats.
Doncs la cosa va ser així. Va fer aquest creuer de diverses setmanes, el creuer va finalitzar i estava el govern tan empipat, estava la gent tan empipada i la família real tan empipada que li van, diguem, oferir elegantment que marxés de la corona. I és que aquest rei, fins i tot, no es va arribar a coronar. O sigui, no va arribar l'any com a rei i no es va fer cap cerimònia de la corona. Llavors li va succeir Jordi VI, que és el que coneixem amb la cara del discurs del rei, el rei que era tartamut, i al final se'l van treure de sobre. A l'any 37... fins i tot va fer una gira per... Ara ens traiem un moment del mar. Va fer una gira per Alemanya, llavors es va significar molt, molt a favor del govern dels nazis, de Hitler, i el que va decidir el govern anglès és enviar-li com a governador a les Bahamas. Era com treure'ls de sobre als anys 30.
Aquest vaixell... Si et sembla, una pausa en aquesta història, eh? Perquè ara seguirem parlant del iot, perquè evidentment això va anar tenint, ha tingut un recorregut fins a arribar fins a Tarragona.
I tant,
però el que comentem és que evidentment el iot Nalin era un iot de molt de luxe, de moltes comoditats, on ja en aquestes dècades de 30-40 era un iot on hi havia doncs molts de luxes i on, com tu ens comentaves, es feien moltes festes a bord del vaixell.
Exacte. Sí, exacte. Era un iot espectacular. De fet, al seu temps va ser el iot més important que existia. Ara hi ha molts més iots. Si veiem el port de Barcelona o el port de Tarragona, el port de Vilanova i la Geltrú, veiem grans iots de 80, 90 i fins i tot més de 100 metres d'eslora. Però en aquell temps, imagina't, anys 30, hi havia, els iots eren comptats. Llavors era el luxe, era bestial, fantàstic. I eren grans sales de recepció que anaven de port en port, rebent gent i fent grans festes de societat, i fins i tot eren els iots que feien ús les famílies reals per les seves vacances. Llavors era una cosa espectacular en temps d'entreguerres.
I aquest iot va passar de les mans d'aquesta aristocràtica anglesa
al rei de Romania.
Casa Reial Romania, exacte.
Wow. Exacte, a l'any, sí, o sigui, el creuer d'Eduard VIII va ser l'any 36, i l'any 37 el Carol II de Romania s'havia enamorat també d'aquest vaixell, perquè l'havia, diguem, tastat uns dies, i va dir, doncs aquest vaixell m'interessaria molt tenir-lo com vaixell real, o sigui, com iot real i vaixell d'estat. L'any 37 el vaixell, diguem, deixa la bandera anglesa que tenia originalment i es posa la bandera de Romania i li canvien el nom i es dirà Luceferul. Llavors, clar, Romania no la pensem ara com un país monàrquic. La monarquia romania va caure l'any 47. Llavors el rei el va poder fruir només uns anys, perquè després va venir la Segona Guerra Mundial, i després, any 47, el Ministeri de Cultura, diguem, es fa càrrec del vaixell. Primer fan un museu, després el lloguen com una mena d'hotel, perquè, clar, pensem que Romania era un país comunista després de la Guerra Mundial. Llavors, dir que era un lloc de plaer, doncs no quedava gens bé. Llavors, què es feia? Una mena de residència flotant. Després de ser aquesta residència flotant, passa a ser un restaurant. Un restaurant que, sense manteniment, cada cop és més decadent, més decadent, més decadent, i el vaixell estava al riu Danubi. I al final s'abandona completament. Un drapaire el compra pràcticament al pes, i després, a l'any 99, un broker anglès s'assabenta que aquell famós Nalin del rei d'Anglaterra i la Wallis Simpson, resulta que quan creia que estava ja fet malbé o havia desaparegut, resulta que diu, no, el Nalin, que ara es diu Luceferul, encara està viu. Llavors, el tio va corrent cap a Romania i fent-se una mica l'orni i diu, aquest vaixell antic, què podem fer amb ell i tal? I el drapaire li diu, jo li venc el pes, perquè ja me'l vull treure de sobre. Llavors, el treuen del riu i de mica en mica passa a la Mediterrània, Mar Negra Mediterrània, i el porten cap a Escòcia, però molt a poc, perquè estava molt fet malbé. I llavors, pràcticament, el vaixell des del 1999 fins a 2008 entra en reparacions. Li treuen 450 tones de materials inútils o fins i tot tòxics, i després passa més de 30 mesos canviant tot absolutament per tornar a ser el vaixell prestigiós, maco, luxós que era en el seu dia. És que fins i tot, fins al 2010, encara tenia les calderes de vapor, o sigui, el motor era de vapor, i el van canviar per uns motors dièsel elèctric l'any 2010. I llavors, què passa? Es gasten 30 milions d'euros en totes les reformes d'aquest vaixell, i hi ha un comprador que estava al darrere, que era el senyor Dyson. Ara, quan anem a un bar, una cafeteria, un hotel, ens trobem que els eixugamans ja no són aquells que ens tiraven el tub d'aire, sinó que els fiquem a dins. No sé si us ha passat això, que són en 5 o 10 segons, doncs això és una cosa del senyor Dyson, James Dyson, i fins i tot moltíssima gent deu tenir a casa uns aparells de... Ostres, com es diuen, de treure de pols? Uns aspiradors, perdó. Els aspiradors de la marca Dyson, que va ser aquest senyor, que és enginyer industrial, va crear uns aspiradors que no necessitaven bossa per la pols. Llavors, el senyor Dyson resulta que és un multimilionari que, fixa't que tancant el cercle, és cert per la reina d'Anglaterra actualment. I James Dyson és el propietari d'aquest vaixell des de l'any 2010. El senyor Dyson hi ha uns mesos a l'any que per imaginar coses i per, diguem, obrir la ment a coses noves i fer nous invents, va ell sol o amb part de la seva família a fer voltes al món. I durant o al llarg d'uns mesos escull potser anar a Panamà, al Carib, a la Polinèsia o a la fi del món amb el seu vaixell i la seva tripulació. El seu vaixell té capacitat per només 14 persones, o sigui, imagina't l'espai que hi ha per 14 persones en un vaixell de 91 metres, sí, i 47 tripulants. O sigui, la proporció de tripulants respecte a passatgers és de pràcticament 1 a 4. O sigui, quan ja és 1 a 1 tripulants passatgers, ja es reconeix com un vaixell de luxe, imagina't quan tens 4 tripulants a la teva disposició. La resta del temps, sí, la majoria d'aquests grans vaixells o grans iots, la resta del temps generalment es lloga a terceres persones, que el lloguen per dies, setmanes o mesos, però el senyor Dyson, que és molt particular, molt milionari i molt personal, només vol fer ell ús del seu meravellós, fantàstic, antic vaixell. Llavors, què passa? Que la resta del temps, quan no l'usa, ha escollit el port de Tarragona com a port base i port on té el seu vaixell cuidat i ben custodiat, diguem, perquè és un port europeu que té moltes coses a disposició per la seva tripulació i per ells. Generalment, es cullen uns ports que estan a ciutats maques i que estan bé.
Javier, hem conegut una mica la història d'aquest vaixell. Avui ja ho hem de deixar aquí, perquè no tenim temps per més. Però realment...
He parlat una mica massa, però és que el tema és molt i molt...
No, has parlat el que havies de parlar perquè el tema és apassionant, ja t'ho dic ara, és a dir, jo he flipat. Escolta'm, tornem a connectar d'aquí uns dies per seguir recuperant història, si et sembla, vale?
Molt bé, serà un plaer.
Cuida't, que vagi molt bé, fins després. Vinga. A veure, el Javier Ortega, periodista especialitzat en temes marins.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tants anys volguem fer tantes coses burlant la realitat. Tants anys cremant totes les hores pensant en què diran. Burlant la realitat. Tants anys cremant totes les hores pensant en què diran. Són tants anys d'inútils esperances de no saber on anar. Tants anys creient que era mentida el que t'explicaran. Ja està per creure que les coses, depèn de com les miris, van perdent el sentit. Després de caure mil vegades, que és menys del que et pensaves, t'aixeques i sums. I mai, dels mai sospitaríem que aquest diumenge al vespre poguéssim oblidar allò que et van dir, que és només mirant enrere quan te n'adones que tot anirà bé. Buscant un ideal. Tants anys seguint fent-te la forta, creient que ho tens tan clar. Són tants anys remant a la deriva, cridant el teu rescat. Tants anys morint acompanyada, esclava del passat. Ja està per creure que les coses, depèn de com les miris, van perdent el sentit. Després de caure mil vegades, que és més del que et pensaves, t'aixeques i somrius. I mai, dels mai sospitaríem que aquest diumenge al vespre poguéssim oblidar allò que et van dir, que és només mirant enrere quan te n'adones que tot anirà bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I ha arribat el moment de parlar de gastronomia, ha arribat el moment de parlar de menjar i de propostes que ens serveixen per relligar una miqueta el nostre programa amb el món de la taula, la sobretaula, la conversa, l'alimentació i totes aquestes coses. I, de fet, ha arribat el torn de viatjar fins a l'Empordà per parlar de gastronomia. Cristina.
Sí, perquè el passat dissabte 1 de juny ja va ser el tret de sortida d'aquesta tercera edició de les jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala. En parlem amb la Carme Formatger, que és tècnica de turisme de l'Escala. Bona tarda, Carme.
Hola, molt bona tarda.
I com ha anat aquest tret de sortida, aquest inici, aquest primer cap de setmana?
Bé, sí, tenim en compte que ha sigut un primer cap de setmana que també hem gaudit de bon temps, la qual cosa doncs també ha propiciat que molts visitants hagin pogut gaudir d'aquestes jornades de la Sèpia, i els restaurants participants doncs feien un balanç bastant positiu d'aquesta primer cap de setmana, primer tret de sortida de les jornades de la Sèpia.
Sí, perquè aquesta campanya va fins al 15 de juny, per tant englobarà tres caps de setmana.
Sí, exacte, va fins al 15 de juny i una mica doncs el que pretén és això, no? Potenciar tota la gastronomia a la nostra zona i fer-ho amb productes de la terra i quilòmetre zero, que més que una sèpia pescada en el mar d'Empúries i servida per un restaurant aquí a l'Escala.
Explica'ns una mica quines propostes diferents porten a terme els nou restaurants participants.
Bé, doncs aquests restaurants participants el que porten bàsicament com a plat principal doncs són arrossos o fideuàs amb aquest producte amb la sèpia. Si bé doncs també podem veure com en els seus entrants i les seves propostes de tapes doncs venen introduïdes les croquetes amb sèpia o altres tastets de sèpies amb mandonguilles, que també és un plat molt típic de casa nostra, o podem fer doncs alguns musclos amb salsa d'escabeig i sèpia de pel mig, amb tinta de sèpia. Vull dir, veiem propostes molt casolanes, molt de casa nostra, però també una mica innovadores, no? I com a tret curiós i innovador, i és el segon any que també participa amb nosaltres el Boníssim, que és una empresa que es dedica a fer cuinats preparats, però de qualitat i amb producte de proximitat, i que ens ofereix doncs tot un menú per emportar a casa amb aquest producte de la sèpia.
És evident que el secret està en que la sèpia sigui de qualitat. I sap si s'està pescant sèpies aquests dies? És a dir, és sèpia de l'Escala?
Bé, aquesta és temporada de sèpia i una mica doncs és sèpia de, diguéssim, d'aquí la mar d'Empúries, no? De tot el que és la badia de Roses, podríem dir, i de tota aquesta zona. Sí que és cert que normalment la temporada de la sèpia va d'abril a juny, i d'aquí una mica doncs que aquestes jornades s'entrin doncs en aquesta temporada per tal de poder garantir que és un producte de quilòmetre zero i de proximitat.
No només la sèpia, no? La resta també és una mica la filosofia.
Sí, és una mica la filosofia, no? Treballar en productes de proximitat, en productes de qualitat i una mica doncs potenciar tot aquest nivell gastronòmic del que sempre ha estat reconegut a l'Escala.
I és un menú que només podem anar a provar els caps de setmana o també entre setmana tots aquells visitants o veïns que ho vulguin provar doncs també poden anar-ho a degustar?
No, evidentment, són unes jornades de les que pots gaudir cada dia i que qualsevol visitant doncs, de l'1 al 15 de juny pot gaudir d'aquest producte i d'aquestes jornades a casa nostra, aquí a l'Escala.
És la tercera edició, pas a pas, és una campanya que ja es va consolidant. En base a l'any passat, quantes persones passen pel restaurant a provar aquests menús?
Bueno, normalment hi ha la mitjana de restaurants centra més o menys de menús servits entre un centenar, podem dir, per restaurant, la qual cosa doncs es valora molt positivament, perquè també hem de tenir en compte que moltes vegades vas a un restaurant i aprofites que hi ha les jornades per gaudir-ne, però no hi vas inicialment amb aquesta intenció, no? És una mica doncs de fer això, fer filosofia de gastronomia, de potenciar una mica els nostres productes i de crear un producte turístic nou per a intentar atreure visitants de proximitat.
Quan parleu de gastronomia hi afegiu també el tema vins i acompanyaments o això queda a discreció,
sí,
de cada restaurant?
No. Bé, això queda a discreció de cada restaurant. Sí que és cert que la proposta de vins que ens fa cada restaurant són vins de la terra, o vins de l'Empordà, o vins del Penedès, de casa nostra, I llavors el que sí que com a tret de sortida podem trobar pràcticament a tots els restaurants en els seus entrants, que evidentment no hi falta l'anxova de l'escala.
Hi ha un preu que limiti per dalt o per baix o no? Això queda també a discreció de cada restaurant?
Això queda a discreció de cada restaurant, també seguint una mica la filosofia i la línia de cada empresa, en la qual doncs treballa amb uns productes, treballa amb una línia a seguir i evidentment té unes tarifes preestablertes.
Aquestes jornades, com dèiem, han començat l'1 de juny i també diguéssim que és com el tret de sortida de la temporada estiuenca, que enguany hem de dir que, com bé deies, ha començat amb molt bon temps, però realment dona el tret de sortida, no? Potser aquestes jornades a la temporada d'estiu?
Bé, aquestes jornades no deixen de ser una activitat més de les que es fa a l'escala al llarg de tot l'any. Hem de tenir en compte que la temporada sí que ve bastant marcada per l'estacionalitat i pel temps, però el que pretenem aquí des de l'escala doncs, és potenciar tots els caps de setmana amb diferents activitats, ja siguin de caire cultural, gastronòmic o d'actiu natura.
Doncs aquesta és la proposta que ens arriba des de l'escala, una proposta gastronòmica lligada al món de la sèpia i que, bueno, que espero que sigui tot un èxit. Carme, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i us animem a venir a gaudir d'un d'aquests menús.
Fantàstic, gràcies. Doncs seguim endavant i, si us sembla, ens quedem a l'Empordà, Cristina, per seguir parlant de propostes relacionades amb la gastronomia, en aquest cas a Tossa, no?
Exacte, perquè durant tot el mes de juny 13 restaurants d'aquest municipi que formen part del col·lectiu que potencia la cuina tradicional tossenca, doncs participa de la desena edició ja de la campanya gastronòmica dels fideus a la cassola. En parlem amb la regidora de Turisme de Tossa de Mar, la Maria Àngels Pujals.
Maria Àngels, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Mil maneres de fer els fideus a la cassola, no?
Doncs sí, aquesta és la proposta que en aquesta desena edició doncs, proposem per gaudir dels fideus a la cassola a Tossa de Mar.
Que, de fet, cada maestrillo tiene su librillo. Tothom amb qüestions marineres o no?
No, n'hi ha diferents opcions. És una mica doncs, agafar el concepte del mar i muntanya, vinculat amb els fideus, i cadascú doncs, els fa amb la seva pròpia recepta. N'hi ha amb carn, n'hi ha amb peix, n'hi ha de caldosos, n'hi ha de més secs.
És un plat que potser podríem considerar potser més d'hivern, però no, eh? Aquí a Tossa realment és un plat molt tradicional de tots els seus veïns i que es pot menjar tot l'any, com bé dèiem, de diferents maneres.
Sí, es va fer aquesta campanya el mes de juny per començar el que era la campanya turística d'inici. Recordem que també es fa al setembre l'altra jornada, que seria el Pimitomba, i aquestes dues jornades gastronòmiques són les que fan el col·lectiu de la cuina tradicional tossenca. Hi ha aquestes diferents opcions, és amb un menú tancat, són 13 els restaurants que participen en aquesta desena edició i cadascun d'ells amb una proposta de menú tancat.
I cada un amb uns fideus diferents, eh? Perquè hi ha mil maneres, com bé dèiem, de fer-los, des de a la cassola amb Llobregant, des de fideus del Senyoret, fideus de la cullera amb Llobregant. Hi ha moltíssimes propostes i cada una diferent a cada un d'aquests 13 restaurants que tu ens mencionaves.
Sí, aquí ja entra la creativitat de cada cuiner, de cada restaurant, i doncs ells acaben de posar el seu toc personal a cada establiment.
Hi ha algun preu tancat per aquest menú o oscil·la més o menys? Per on oscil·la?
La proposta d'aquests 13 menús que estan dintre de la campanya va des d'uns 28 fins a uns 40 euros. Inclou un primer plat a escollir, el segon sempre és fideu, el postre i tot el que inclou el menú doncs, hi teniu en el que són les promocions, les publicitats, que les trobareu també a la pàgina web de l'Oficina de Turisme, que és www.infotossa.com, i allà hi ha tot el tema que tenim de campanyes gastronòmiques, de turisme gastronòmic, en el que hi ha tota la informació perquè els que ens esteu escoltant doncs, pugueu fer aquesta busca de quin és el menú que us agradaria més.
Com bé dèiem, és la desena edició, eh? Ja són 10 anys. Realment és una campanya que està molt consolidada aquí a Tossa i que segurament més d'un ja espera que arribi aquest mes de juny doncs, per venir a provar aquests plats.
Sí, vam fer el dia 1, vam fer el que va ser el tret de sortida i el dia abans vam fer una presentació on tots els restaurants van fer uns tastets in situ a la plaça Espanya, allà doncs, cadascú va portar uns tastets i van començar doncs, aquest tret de sortida amb aquesta presentació al carrer donant tastets als fideus.
De fet, aquí a Tossa teniu moltes jornades gastronòmiques, vaja, moltes, unes quantes, i les aneu sovintejant, és a dir, heu trobat un bon filó, no?, a l'hora de fer venir gent a participar aquí a Tossa.
El turisme gastronòmic ha sigut una de les línies treballades dins del turisme cultural, i en el que doncs, una mica l'orografia de Tossa va fer que tinguéssim tant mar com muntanya, i la combinació de tots aquests elements ens va portar a tenir aquesta cuina tan rica i tradicional que tenim al municipi. Mm.
De fet, el turisme que ve és tot de l'entorn, no? Vull pensar, és turisme interior.
A veure, el nostre segment de mercat es diversifica, depèn de la temporada, depenem molt del turisme de proximitat francès, si parlem també del turisme nacional, però cada tipus de turisme, i en aquest cas el gastronòmic, centraria més turisme de proximitat i turisme francès, i tenim altres tipus de públics i altres tipus d'ofertes doncs, que van a altres segments de mercat. Turisme esportiu, turisme cultural...
Fantàstic. Doncs escolta'm, fins al 30 de juny, ja ho sabeu, els amants dels fideus a la cassola teniu cita a Tossa de Mar per provar, per degustar aquesta menja.
Doncs us convido a tots, no?, que podeu venir a gaudir durant tot el mes de juny. Recordar-vos que les festes majors de Tossa les tenim per Sant Pere, que és el 29 de juny.
Sí.
I també ja tenim altres propostes, si me deixeu doncs, aprofitar tot el Festival de Rumba i Música Catalana, doncs per fer una combinació de música i gastronomia.
Doncs ben aprofitat, escolta'm, si t'ho donen l'oportunitat, a la vida s'ha d'aprofitar tot, o no?
I tant. Perfecte. Convidats tots a que vingueu a disfrutar d'aquest paradís blau que és Tossa de Mar.
Gràcies, Maria Àngels, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins després.
Bona tarda.
A reveure. I és evident que les fideus a la cassola moltes vegades es fan amb peix, no sempre, sempre es fan amb peix, com ens ha explicat ara la Maria Àngels, però ens serveix molt bé per fer el traspàs dels fideus a la cassola al que ens expliques ara, Cristina.
Sí, perquè precisament anem a parlar de peix, eh? I ho fem perquè el grup Bruguerola, amb la col·laboració dels pescadors de la confraria de Palamós, oferiran cada primer divendres de mes, començant ja per aquest 7 de juny, un menú elaborat amb les espècies de peixos més desconegudes, aquelles que ja hem parlat diverses vegades aquí al Far, que no els hi donem tant valor, però que sí que el tenen, i sobretot de gust. I ho faran a l'hostal La Fosca. En parlem amb la responsable de comunicació del grup Bruguerola, la Marta Robau.
Marta, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Per tant, parlem d'espècies poc utilitzades.
Sí, parlem de les espècies de peix de llotja menys conegudes i, per tant, menys demandades normalment en les cartes dels restaurants de costa. Correcte, sí, sí.
Espècies com quines, per exemple, perquè ens en fem una mica la idea.
Si els peixos que tenim sempre en ment són el calamar, el rap, el lluç... Estem parlant, doncs, de canana, de peix de roca, de peix que poder no té tanta anomenada comercial i per tant no té tanta sortida, però que en canvi gastronòmicament són tant o més bons que els que comprem habitualment. Barat, ja dic, espècies no tan conegudes, però que estem intentant que també es faci una feina més didàctica de totes aquestes espècies.
I des de l'Espai Peix, des dels pescadors de Palamós, ja fa temps que ja estan treballant amb el projecte Master Peix, precisament doncs, per posar en valor, no?, totes aquestes diverses espècies de peix que tenim aquí a la nostra costa. I precisament, no?, també aquests plats que ells cuinen a sobre la barca a les seves jornades de pesca són els que a través del grup Bruguerola posareu a sobre la taula a l'hostal La Fosca.
Sí, s'ha fet una feina molt de la mà dels pescadors. El grup de cuina de Bruguerola s'ha traslladat en diverses ocasions a l'Espai Peix de Palamós. Hem treballat directament amb els peixos i amb els pescadors i s'ha fet una feina molt, molt de la mà d'ells a recuperar aquestes receptes tradicionals de la cuina de la barca, que és la cuina més autèntica dels pescadors. Mm. I en aquest cas, amb Bruguerola, com que a més d'establiments també tenim hort i tenim finques agràries de les que nosaltres traiem molt de producte de quilòmetre zero, hem fet una fusió amb els productes que nosaltres tenim de la terra, Nosaltres també creem el nostre propi oli, som celler, tenim els nostres vins, generem molt de producte del que tenim a la taula dels restaurants, i en aquest sentit s'ha fet una feina molt creativa amb els pescadors d'intentar tenir un menú que sorprengués una mica, però que al mateix temps tingués tota l'autenticitat del menjar del pescador de la barca.
De fet, un dels reptes és que cap, els pescadors, i no ho és tant, no? Però un dels reptes és trobar aquestes espècies, perquè com que ja no tenen preu, moltes vegades no arriben ni al mercat.
Correcte, és que moltes vegades no saben què fer-ne d'aquestes espècies, no? I si aconseguim que surtin a les cartes dels restaurants i es tingui més demanda, també aconseguirem desestressar la demanda de les altres espècies més comercials, no? I que a vegades també es pateix una saturació d'aquestes espècies més conegudes en detriment de les que no ho són tant i que gastronòmicament ens aporten el mateix valor afegit que les que coneixem tots, no?
De fet, intents d'aquestes característiques hi ha hagut molts. De fet, al Faran hem parlat d'uns quants i els darrers anys hem conegut moltes iniciatives. Al final, mai acaba d'arrencar del tot, això.
Costa perquè jo crec que els pescadors posen tot de la seva part i el projecte del Master Peix des de l'Espai Peix de l'Ajuntament de Palamós s'ha fet molta feina. Ara toca una mica que restauració i que els cuiners s'apuntin a fer servir aquestes espècies. Hi ha tota una feina darrere de que apareguin aquestes espècies a les cartes, que és doncs, saber-les preparar, solen ser peixos a vegades amb més espina, o que no tenen tanta anomenada entre els clients i s'han d'explicar una mica a peu de taula, a la sala del restaurant. Però contem que és una feina molt interessant i que si aconseguim donar-li força a través de diversos restaurants que s'han adherit en aquesta campanya, doncs ajudem a tot, és un cercle, no? Ajudem a que la restauració es diversifiqui, que la pesca es diversifiqui, que l'oferta es diversifiqui i no s'aturar tant sempre les mateixes espècies que pateixen a vegades una mica massa de saturació comercial, en detriment d'aquestes altres que, com us dic, són tan o més bones que les que coneixem tots.
L'única cosa que tenen és que han de ser manipulades una mica més, no? Perquè tenen espines, perquè potser la pell no és més difícil de separar, pel que sigui. És l'única pega que tenen.
Sí, o buscar les receptes que els pescadors saben perquè les coneixen i les cuinen a peu de barca, que ens ho poden posar una mica més fàcil, no? Però, per exemple, un dels plats que proposem nosaltres en aquest menú és la canana farcida de carn i no té cap complicació de preparació, per dir alguna cosa, no? Nosaltres farem també una amanida de l'hort amb barat escabetxat, que tampoc té massa complicació i és un producte absolutament fresc i quasi directe del mar al plat, no? No tenen tanta complicació. Tot i així, s'està parlant d'intentar fer una manipulació des de la llotja perquè arribi en els restaurants el més preparat possible perquè ja pràcticament només es tingui que cuinar.
És a dir, que encara esteu treballant per facilitar encara més la feina.
Exacte, sí. I és una feina fantàstica que fem juntament amb els pescadors, fins al punt de que aquest divendres, que nosaltres estrenem aquesta campanya del Master Peix, tindrem la presència dels pescadors entre les taules, superant amb nosaltres i amb els clients, i estaran fent una feina didàctica a peu dret amb els clients que vinguin a sopar amb nosaltres a l'hostal per explicar una mica de què són aquestes espècies, com les pesquen, com les cuinen i què nutricionalment parlant.
Déu-n'hi-do la feina que els toca fer els pescadors, eh? Han de pescar, triar, separar, encaixar, ara fins i tot manipular i acabar de preparar. Déu-n'hi-do la feina que fan.
Pescar, no és només pescar. No.
Escolta, Marta, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Molta sort a la iniciativa i aviam si entre tots ens hi posem una miqueta, donem l'oportunitat a aquestes espècies una mica diferents i descansem, com tu deies, fem descansar les altres que estan sobreexplotades.
Sobresaturades, correcte. Només si me'n permets recordar que nosaltres comencem aquest divendres 7 de juny a la cuina de l'hostal La Fosca, a La Fosca a Palamós, i que esperem que vulgui venir molta gent per donar una mica d'impuls també a tota la feina que fan els pescadors de Palamós.
Gràcies, que vagi molt bé. Marta,
gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bona tarda.
A veure, fins després, Cristina, moltes gràcies.
Fins després.
I ens anem de punta a punta del país. Viatgem radiofònicament des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre, però no deixem de parlar de productes d'altíssima qualitat i relacionats amb el mar, perquè hem de parlar de les setenes jornades de gastronòmiques del llagostí. Això es fa al Canà, Judit.
Sí, al Canà estan en plenes jornades gastronòmiques del llagostí. Per conèixer tots els detalls, parlem amb l'alcalde del municipi, amb Joan Roig.
Joan, bona tarda i benvingut.
Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
Escolta'm, com estem de llagostins aquests dies? Bé o no? Això anem pescant o no?
Està tot complet de llagostins. Serà l'àpat de moda este cap de setmana, bueno, i la propera setmana aquí al nostre municipi.
Escolta'm, llagostins, ja de sortida, diguéssim, la matèria prima ja és molt, molt bona.
Bueno, jo penso que és un producte gourmet, a més, té una font de proteïnes d'un elevat valor biològic. A més de ser un producte que muda molt, és un producte molt sa, O sigui, el seu contingut en greix és molt baix, i principalment podem dir que és un dels productes més saludables de la cuina mediterrània.
Vuitena edició de les jornades, Joan, se pot dir que és una festa ja totalment consolidada i que els veïns d'aquí del territori l'esperen amb ganes.
Sí, tant. Nosaltres tenim un producte turístic que descansa sobretot en la gastronomia. Aquí a les cases d'Alcanar ve molta gent d'arreu del país a provar els nostres plats, no?, sobretot basats en l'arròs i en els productes de mar, no? El llangostí és una peça fonamental, és un aliment fonamental i estructural d'estos plats, no? Enguany participen un total de 14 restaurants al canal, Canà Platja de les Cases, és el cap de setmana que s'allargarà fins al 21 de juny, no? Treballarem de la mà del col·lectiu gastronòmic d'aquí del nostre municipi per tal de promoure els productes de quilòmetre zero, entre el llangostí, i posicionar-nos, com hem desitjat sempre, com una destinació gastronòmica de referència a les nostres terres.
Però només el llagostí de la desembocadura de l'Ebre, Cap altre.
I tant, correcte, el d'esta zona. Els altres ja els deixem per als municipis que ho puguen proporcionar. A nosaltres el llagostí de la desembocadura de l'Ebre. Moltes gràcies per fer la puntualització i per matitzar-ho, Moltíssimes gràcies.
Home, diuen que té un gust especial, no?, que és diferent.
Nosaltres ho trobem així, sobretot, i la característica que li trobo al llangostí d'aquí, de la desembocadura, és este gust, no?, tan característic, que és un gust amarg, però que és molt diferent dels altres llangostins, no? Si vas a altres poblacions, trobes una diferència abismal entre uns i els altres. Suposo que esta característica, que destaca sobre les altres, fa que aquestes jornades del llangostí vinguin sent un èxit tots aquests anys, no?
En els menús que s'ofereixen durant les jornades hi ha cuina de tota la vida i també innovadora. Algun plat així més curiós que hagis provat i que aconsellis a la gent que ens està escoltant?
Bé, pensa que el llagostí durant aquestes jornades se posa a tots els plats, a les fideuars, als arrossos. Passa que jo en vaig provar un, no l'havia provat anteriorment, que és el carpaccio de llagostí.
Oh, que bo.
Que va ser, sí, correcte, va ser especialment, no?, ho vaig trobar especialment bo i, bueno, ja estic preparat per a que quan s'obrin les portes de les jornades anar directament a provar-lo, no?, i a degustar-lo. Però ja et dic que és un producte que s'acaba incloent a tots els plats típics d'aquí del nostre municipi, sobretot els arrossos, la fideuà, tots els plats més típics. Nosaltres, la gastronomia aquí del municipi descansa sobre el producte mariner típic, no?, i sobretot el llagostí.
Escolta'm, però no només promocioneu el llagostí de la desembocadura de l'Ebre, sinó que també, per exemple, els vins són de Terra Alta, per tant, són de la zona.
Sí, no, i sempre tenim aquesta premissa. Sempre que poguéssim ficar damunt les nostres taules productes de proximitat, ja ho diguem, de quilòmetre zero, encara que no siguem de quilòmetre zero, ens solidaritzem amb tot el producte que hi hagi de proximitat a la nostra zona, no? Aquí al Delta de l'Ebre, etcètera. Jo penso que aquest és el secret, no?, per a que la nostra gastronomia se doni a conèixer no només dins dels límits del nostre territori, sinó també fora. També ve molt de turisme internacional. És un focus d'atracció, acaba sent un focus d'atracció per a que vingui molta gent de fora i, a part, de conèixer la nostra gastronomia, acaba reconeixent també els nostres actius paisatístics, culturals, que sempre és important, no? O sigui, el llangostí és una atracció, no?, cap al turisme, que fa que coneguem millor el nostre territori i el nostre poble en concret.
I, de fet, qui ens estigui escoltant i digui uf, menú de llagostí, vés a saber tu quin preu... No, hi ha preus de tot. Les preus dels menús van dels 23 als 40 euros. Vull dir que amb aquest ventall trobareu propostes molt diferents.
És importantíssim això. És importantíssim que els menús per les taules siguin accessibles a tot tipus de butxaques, Això és important. Fa anys semblava que qui menjava llangostins només eren aquells que tenien una economia mitjana alta, no? I ara mateix pot tindre tothom que vulgui, perquè jo penso que un menú de 23-25 euros és assequible per a tot tipus de famílies.
Sí, a més és el que sol costar, bé, és el que sol costar un dinar fora de casa amb una mica de carallulls, vull dir que ja vol amb la línia, no? Si a més et garanteixen producte de proximitat, producte de qualitat, amb regat amb bons vins, amb postres casolans, no el típic...
Correcte, això és important.
Tarta al whisky, que això es feia molt abans. La tarta al whisky.
Sí. La Contessa,
La Contessa, sí.
Te'n recordes, la Contessa, sí. Pues això ja no es dona, no? Ja, correcte. Una bona puntualització, que és que ja el plat no només consta, no?, del plat típic del marís de tota la vida, sinó que també hi ha s'acaba de complementar en els postres casolans, no? Que això també és importantíssim, i aquí les cases també es porta moltíssim i la gent ho demana molt, no és el típic plat de gitano, la Contessa, correcte, sí. El que dius tu, sinó que ara se fan ja postres reposteria molt, molt elaborada i molt bona, i també amb productes de casa, aquí de casa nostra.
Acabeu el 21 de juny, eh? És a dir, encara queden unes quantes setmanes.
I tant, tenim temps encara per a que tothom que es vulgui aproximar a les cases del Canà i el Canà Platja ho faci sense cap tipus de problema. Tenim les portes obertes a tothom, seran ben rebuts i segur que passaran un dia gastronòmicament complet.
I tant que sí. I espavileu-vos, perquè la primera setmana ha anat molt i molt bé. Vull dir que això pinta que acabarà amb èxit. Vull
correcte.
Dir que...
I un consell per a tothom que vulgui vindre, que truqui abans de vindre, perquè els restaurants estan complets. A tots els tots de menjador, i a vegades ens hem trobat gent de Barcelona o inclús de més lluny que venen a menjar i no troben taula, i això sí que ho sap mal. Que truquen abans, que reserven la taula i s'asseguraran un lloc.
Doncs aneu a la web alcanà.org, que és la web de l'Ajuntament d'Alcanà, no? alcanà.org, i aquí trobareu tota la informació, telèfons, restaurants, etc etc. Joan Roig, alcalde, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé la jornada.
Gràcies a vosaltres per la difusió. Una abraçada forta.
Igualment, a reveure. Molt bona tarda. Gràcies, Judit, que vagi bé.
Fins ara, gràcies a l'Atros.
Fins ara. Doncs així de ben menjats acabem avui, eh? Que si llagostins, que si seitons, que si sèpia, que si fideus a la cassola, que si és que els dimecres acabar el far és amb unes ganes d'entaular-nos que no veiem encara el final del programa. Bueno, mira, hi ha arribat.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vaig dir que bé que ens ho hauríem passat. Va
contestar gent millor que tu em volia. No puc negar que el futur digués la veritat. La bona nova ja s'escampava més enllà dels regnes cristians. Ja s'estripaven llibres d'història que havien quedat desfassats.
Bona tarda, són les 7.